Bon dia, els veïns i veïnes d'Olot es mostren indecisos i confusos en ser preguntats per la prohibició de fumar a les terrasses.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ho trobo bé, però clar, també s'hauria de mirar una mica la gent que fuma, perquè jo entenc que pot molestar l'altre, però si estàs a l'aire lliure, en principi no trobo correcte que sigui dràstic.
És una mica difícil que la gent ho respecti, ja que hi ha molts fumadors i bueno, molta gent li ve de com molt de gust haver fumar a la vegada i fer un cafè, per exemple, o una cervesa.
Són algunes de les veus de veïnes i veïns a la ciutat d'Olot, als micròfons d'Olot Televisió i a Ràdio Olot, referent a aquesta possible prohibició de fumar a les terrasses en què s'enfoca una de les grans propostes del conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balcells, i que es faria efectiva si no ja una data concreta a partir de l'any vinent. Per la banda dels restauradors, però, en canvi, creuen que aquesta mesura pot afectar molt negativament a la seva clientela. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 27 de desembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
La Garrotxa és un exemple de resiliència, així ho afirma el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega. Ho assegura als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió i alhora diu que els mercats globals estan patint un cert alentiment, però destaca que la Garrotxa, gràcies al seu teixit industrial, té una economia estable. En successos, la policia municipal recupera productes sostrets d'un supermercat per valor de 750 euros. A veure's descoberts els lladres, van marxar corrents, deixant part del menjar al terra i també a l'interior del vehicle. Ara, policia municipal i Mossos d'Esquadra en busquen els autors dels fets. Més de 400 persones gaudeixen del concert de Nadal al Teatre Principal d'Olot. Aquest dissabte, l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 va fer viatjar els espectadors a Rússia. Per la seva banda, el cant de la Sibil·la sona per tercer any consecutiu a la Vall d'en Bas. El drama litúrgic d'origen medieval ha començat a recuperar-se els darrers anys a la comarca per les dates nadalenques. A les Preses, l'Escola de Plàstica és una fàbrica d'arquitectes. Així ho assegura el director del centre, Miquel Duran, en celebrar el 135 aniversari de l'assignatura de pessebrisme. Afirma que aquesta assignatura reuneix molts de conceptes i tasques. En esports parlarem del vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, que nega haver pressionat els clubs perquè votessin a favor de la seva candidatura. Bonet respon d'aquesta manera a les declaracions del president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí. També parlarem de l'actualitat del futbol territorial de casa nostra, perquè el Montagut i el Sant Joanenc acomiaden l'any 2023 com els millors garrotxins a quarta i tercera catalana. Per la seva banda, el Bos de Tosca acaba l'any cinquè, primera catalana i amb molt bones sensacions.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus amb les ajudes del transport públic com a grans protagonistes. I és que, precisament, les ajudes al transport públic es mantindran tot l'any 2024 per a tota la població. El govern espanyol manté la bonificació del 30% al preu del bitllet que hi havia fins ara, que se suma al 20% que assumeixen les comunitats autònomes i institucions locals. Pere Aragonès reclama responsabilitat per aprovar els pressupostos de l'any 2024. En el missatge institucional d'aquest dia de Sant Esteve, el president de la Generalitat espera que els partits donin suport a uns comptes imprescindibles per seguir avançant. Últimes negociacions entre PSOE i Sumar per la pròrroga del paquet anticrisi. PSOE i Sumar han d'aprovar a l'últim Consell de Ministres de l'any quines mesures es mantenen i quines s'eliminen, ara que la inflació s'ha moderat. En successos, mor un conductor en un xoc frontal entre dos camions a la Nacional 260 a la Seu d'Urgell. Un dels camions ha volcat i el conductor ha mort, mentre que l'altre camioner ha quedat atrapat al vehicle. A la pàgina internacional, els anuncis també arribaran a Amazon Prime al llarg de l'any vinent. El 29 de gener es comença començaran a introduir als Estats Units, al Regne Unit, Alemanya i al Canadà, excepte pels usuaris que paguin un complement de $2.99. I mor als 48 anys Lee Sung-kyun, un dels protagonistes de la pel·lícula Paràsits. La policia estava buscant l'actor després de rebre una denúncia alertant que Lee havia escrit una nota de suïcidi i que el seu cotxe havia desaparegut.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la temperatura encara podria pujar lleugerament. Estem tenint uns dies de Nadal i Sant Esteve, ahir abans d'ahir, extraordinaris pel que fa a la temperatura alta de dia. Això ja va començar divendres passat. Però de nit, un fred ben fort. Ahir per primer cop vam arribar als 10 sota 0 a Isòvol, a la Cerdanya, 9 sota 0 a Das, 5 sota 0 a Vic, o per exemple 4 graus sota 0 Sant Pau de Segúries, el Ripollès, també Olot, Girona va arribar sota 0, Sant Pere Pescador a tocar de la Costa Brava, 3 graus negatius. Però després de dia vam arribar als 21 graus, 21 graus per exemple a Olot, 21,4, altíssima, 21 graus també a la Vall d'en Bas, a Girona, a Anglès, una temperatura molt, molt contrastada doncs, entre el dia i la nit. I avui el temps no serà diferent. Al matí gelada, hi pot haver alguna boira gebradora cap a Osona. No hi ha molta humitat, no és un dia de molta, molta boira, però a les fondalades hi haurà aquesta gelada, aquesta blancor. I després d'una matinada sota zero, a tot l'interior, entre 0 i 5 graus negatius, al Pirineu per sota de 7 o 8 sota 0 a les valls, doncs bé, de dia tornem a arribar a aquests valors de 15-20 graus i puntualment 21-22 graus. Recordem, però, que amb aquesta inversió tèrmica, alta muntanya no fa gaire fred. Alta muntanya, mínimes de 0 a 3 graus positius, tot i que Núria, Vall de Núria, hi van arribar a 2 graus sota 0. El temps, doncs, tampoc canviarà dijous, tot i que a la tarda arribaran núvols prims, una mica més abundants a última hora, no ha de ploure i, de moment, doncs, acabaríem l'any sense precipitacions, però aquestes nits molt i molt fredes.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres post a festes i àpats nadalencs a la sintonia de Ràdio Olot. Avui és dimecres 27 de desembre de 2023. Comencem parlant aquest dimecres dels veïns i veïnes d'Olot que es mostren indecisos i confusos en ser preguntats per la prohibició de fumar a les terrasses. Aquesta és una de les prioritats del conseller de Salut, Manel Balcells, i es faria efectiva l'any vinent, tot i que no hi ha una data concreta. Els restauradors, per la seva banda, en canvi, creuen que aquesta mesura pot afectar molt negativament a la seva clientela. Ens dona més detalls en Pere Obac.
Fa unes setmanes, el Departament de Salut va fer pública la seva voluntat de replantejar-se prohibir fumar en les terrasses dels bars i restaurants. Una altra vegada, des d'Olot Televisió i Ràdio Olot, hem sortit als carrers d'Olot per preguntar als veïns i veïnes de la ciutat què n'opinen d'una proposta que no ha deixat indiferent a ningú.
Ho trobo bé, però clar, també s'hauria de mirar una mica la gent que fuma, perquè jo entenc que pot molestar l'altre, però si estàs a l'aire lliure, en principi no trobo correcte que sigui dràstic de dir ja no es pot fumar a les terrasses.
Però és que estic d'acord d'aquesta mesura. La veritat és que sí, em sembla molt bona. A part de que pots arribar a molestar a la gent que està al costat, que no fuma, que estigui amb nens o el que sigui, també és una mesura que ajudarà que la gent deixi de fumar. I em sembla molt bé.
És una mica difícil que la gent ho respecti, ja que hi ha molts fumadors i bueno, molta gent li ve de com molt de gust haver fumar a la vegada i fer un cafè, per exemple, o una cervesa. Però penso que també la gent que, per exemple, menja i no fuma, pues, també hauria de poder tenir el dret doncs, de tenir el seu espai on no hi hagués fum, per dir-ho d'alguna manera. I pues, poder tenir dues zones seria bé, ideal, per dir-ho d'alguna manera.
Pel que fa als restauradors, asseguren que estan a l'expectativa de què decideixi la Generalitat. Tot i això, es miren la proposta amb recel.
Clar, nosaltres, de moment, no, el que volen imposar i això, de moment estem normals. O sigui, no hem vist cap canvi ni res. Ara, si ho imposen, clar, llavors sí que es pot veure un canvi des d'ara fins a... O sigui, des d'aquests moments cap l'any que ve, si ho imposen. Clar, nosaltres no estem ni a favor ni en contra. potser menys gent a les terrasses, menys gent als bars i així.
Des del nostre sector pensem que és bastant penós que es prohibeixi fumar a l'aire lliure, perquè clar, això és la mort de l'hostaleria. Acabaríem fent com a la pandèmia, que acabaves fent de policia quan eren 6 en una taula i 7 i havien de ser 6, o quan feies separar la gent. I al final no és la nostra feina haver de fer de policies, i la gent ja sabem com és, fer respectar les coses costa a vegades.
La intenció del conseller de Salut, Manel Balcells, és que la prohibició de fumar a les terrasses sigui efectiva a partir del 2024, tot i que podria demorar-se si el sector de la restauració demana que s'apliqui alguna moratòria.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, parlem de comerç, perquè la Garrotxa és un exemple de resiliència. Així ho afirma el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Assegura que els mercats globals estan patint un cert alentiment, però destaca que la Garrotxa, gràcies al seu teixit industrial, té una economia molt estable.
La Garrotxa és una comarca fortament lligada a la indústria, sobretot a la indústria agroalimentària. Segons el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, per aquest motiu, a la comarca s'hi respira un cert aire de benestar, ja que, segons ell, la indústria ofereix un tipus de treball molt estable.
La Garrotxa és un exemple de resiliència i és un exemple també per tot Catalunya, perquè la Garrotxa té un tant per cent d'indústria molt gran. Això és el que explica el benestar que hi ha a la Garrotxa, és el que explica la riquesa que hi ha a la Garrotxa, perquè la indústria crea un tipus de lloc de treball, una oferta de lloc de treball molt estable, que necessita gent molt formada.
Ara bé, segons Fàbrega, la Garrotxa no té cap problema per formar talent, però diu que sí que en té a l'hora de retenir-lo.
El que és molt important és que les empreses tinguin ofertes atractives per la gent, pensant que, a més, avui en dia es pot atraure talent de qualsevol part del món, perquè no necessàriament han de venir a treballar aquí, sinó que poden estar treballant des de fora, i per tant el que s'han de fer és crear les condicions perquè sigui atractiva la comarca, perquè la gent hi vegi un lloc on es pot viure bé i on es pot desenvolupar bé, on pot fer una carrera professional que al final redundi en més benestar per aquesta persona.
Tot i que Fàbrega assegura que hi ha una desacceleració econòmica global, segons ell l'indústria a la Garrotxa està en bon estat. Preveu que Catalunya creixi econòmicament més que Espanya i la resta d'Europa i apunta que els mercats tradicionals, com França, Anglaterra i Itàlia, estan experimentant una baixada en l'activitat econòmica que no afectaria regions com la nostra.
Obrim carpeta de successos perquè aquest mateix matí hem conegut que la policia municipal d'Olot ha recuperat productes sostrets d'un supermercat de la ciutat amb un valor total de 750 euros. Dues persones intentaven emportar-se el material robat de l'establiment quan van veure's enxampats i van fugir del lloc corrents, deixant part dels productes per terra i la resta a l'interior del maleter. Els fets van passar divendres 22 de desembre pels vols de les 7 del vespre. Al maleter del vehicle, els policies van trobar diferents productes envasats, 5 espatlles de xai, dos garrins, dos entrecots de vedella, a més de 14 caixes de gambes grosses i 50 paquets de tonyina. Un cop recuperats, totes les mercaderies van ser retornades al supermercat. Arran les indagacions policials, la policia municipal d'Olot va descobrir que la titular del vehicle que utilitzaven els lladres per emportar-se al botí constava com a propietat d'una persona amb antecedents policials. La policia, juntament amb Mossos d'Esquadra, té oberta la investigació per detenir els autors dels fets. I a les comarques gironines, durant aquest 2023, s'han interposat 10 denúncies contra tallers il·legals a les comarques gironines. Es tracta d'una xifra que dista molt dels negocis que operen de manera irregular a la demarcació, segons assenyala l'Associació d'Empresaris de Reparació i Comerç de Vehicles i Embarcacions a les comarques gironines Corbe. El seu president Jordi Solà explica que el principal problema és que és molt complicat enxampar els tallers il·legals operant fraudulentament, ja que treballen en garatges privats i només aixecant la persiana perquè el client entri al vehicle.
Aquest any portem 6 denúncies formalitzades amb inspecció i 4 més que hi estan treballant, que ja hem presentat a diferents documents i proves que s'està treballant, i és molt complicat de detectar perquè ens trobem una mica abandonats per les administracions, perquè normalment aquestes feines de tallers clandestins es porten a terme a porta tancada, amb edificis i locals particulars, que si no hi ha indici de delicte, les diferents administracions, com aquest cas Seprona o els Mossos d'Esquadra, no hi poden entrar. Per tant, és molt difícil la feina d'aconseguir trobar-los infraganti.
A més, en els darrers anys han vist com s'han tornat negocis itinerants. D'aquesta manera aconsegueixen passar desapercebuts tant pels Mossos d'Esquadra com per la Guàrdia Civil.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Obrim pàgina cultural per parlar de les més de 400 persones que van gaudir del concert de Nadal al Teatre Principal d'Olot aquests dies. Aquest dissabte, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 va fer viatjar els espectadors de Catalunya fins a Rússia amb valsos i polques. Daniel Puigvert. Aquest dissabte, el Teatre Principal d'Olot es va omplir de gom a gom per gaudir del concert de Nadal. L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 va oferir als espectadors música de Bach amb una combinació de corda i veu, després va fer viatjar la gent amb valsos i polques catalanes i russes i va acabar amb la participació de tot el públic, que va poder escollir quines últimes cançons volien escoltar per donar per finalitzat el concert. El director de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 és Quim Termans.
Nosaltres els direm totes les que hi ha, un flash, amb un titular, i a partir d'aquí podran anar escollint, i el que és les 4 o 5 que estiguin més triades, doncs són les que engegarem.
L'orquestra va oferir un concert diferent al que tothom espera per aquestes dates. Segons Termans, els músics que conformen el grup tenen la capacitat d'adaptar-se molt ràpidament als diferents estils de música.
El públic potser espera aquest tipus de concerts desenfadats de valsos i polques, però la nostra idea és intentar que també hi hagi un contingut al darrere cultural, tant sigui el gratar la música catalana o el portar una estona de Bach i acostumar-nos a una qualitat musical com aquesta, i això poder-ho compaginar amb el fet de gaudir d'aquestes festes.
L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 va deixar més que satisfets a gran part dels espectadors del Teatre Principal d'Olot. Una orquestra que no és ni la primera vegada que venen a la capital de la Garrotxa i que esperen que no sigui l'última, ja que, segons ells, se senten com a casa. Per altra banda, el cant de la Sibil·la sona per tercer any consecutiu a la Vall d'en Bas. El drama litúrgic d'origen medieval ha començat a recuperar-se els darrers anys a la comarca per les dates nadalenques. L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha remarcat la resposta del concert amb l'assistència d'unes 140 persones. Guillem Guardiola.
Fa dos anys a Can Trona, l'any passat a l'església de Puigpardines i dissabte a l'església de Sant Esteve d'en Bas. El cant de la Sibil·la ha aconseguit erigir-se en els últims anys en una cita ineludible pels amants d'aquesta música. Després de començar la recuperació d'aquest conegut drama litúrgic a la Vall d'en Bas, ja ha sigut el tercer any consecutiu que Laura Plasència i Pere Pau Ximenis s'han encarregat d'interpretar aquest cant tradicional. Segons l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, és una gran notícia que s'hagi aconseguit recuperar.
I de fet està bé recuperar el cant de la Sibil·la perquè abans s'havia fet arreu, es va anar prohibint, no?, fins al Concili de Trento, i ara sembla que es torna a recuperar i es torna a cantar arreu, no?
El cant de la Sibil·la havia tingut una gran difusió al sud d'Europa, però al segle XVI va desaparèixer a casa nostra, tot i mantenir-se intacte només a les illes de Mallorca i l'Alguer. En aquest sentit, Amat ha celebrat que l'interès per aquest cant hagi revifat i es posi la cultura popular a la primera línia.
I és tenir cura un cop més de la cultura, no? I de tenir coneixement de totes aquestes qüestions i d'on venen, no?, els conceptes i les cançons i les coses. I res, a més contents, perquè ara estàvem parlant, han vingut vora de 130-140 persones, magnífic.
El cant de la Sibil·la també va permetre dissabte escoltar instruments com l'acordió o el violí i també d'altres una mica menys coneguts com la corarpa i el hank.
I a les preses, l'escola de plàstica del municipi és una fàbrica d'arquitectes. Així ho assegura el director del centre, Miquel Duran, en celebrar el 35è aniversari de l'assignatura de pessebrisme. Afirma que aquesta assignatura reuneix molts dels conceptes i tasques, ja que hi ha elements d'arquitectura, pintura i també geometria.
Una de les característiques de l'Escola de Plàstica de les Preses és que ensenyen a pintar l'oli al natural en viu, també a restaurar mobles i a fer pessebres durant tot l'any. Segons explica el director del centre, Miquel Duran, l'assignatura de pessebrisme és molt important en el Cardipàs, ja que engloba molts conceptes en un sol treball.
Aquí la gent aprèn a dibuixar, a fer un diorama. Primer s'ha de fer l'esbós. Després, bueno, primer una idea, després un esbós. Després s'ha de tenir idees d'arquitectura, d'electricitat, de pintura, de perspectiva, és a dir, aquí hi entra tot.
Aquest any, l'Escola de Plàstica de les Preses celebra 35 anys realitzant pessebres. Duran explica que treballen tres formes de diorames, el clàssic, l'artístic i aquells treballs que són més elaborats.
Aquí fem de tot, és a dir, hi ha fusta, hi ha ferro, hi ha elements naturals, hi ha plàstics, hi ha roba, hi ha cola, guix, de tot el que vulgueu serveix. Però ara es fa servir molt el port expand. Clar, que en una cosa, quan jo vaig començar, això no existia. És que sembla que ja tot ho tenim inventat i no ho veia. O sigui, ara ens anem habituant amb això.
Els pessebres que es realitzen durant tot l'any a l'Escola de Plàstica de les Preses es poden veure de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. A més, Duran assegura que la tradició de fer pessebres perdura i preveu que, tot i els alts i baixos, no morirà mai.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres. El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, nega haver pressionat els clubs perquè votessin a favor de la seva candidatura. Bonet respon d'aquesta manera a les declaracions del president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, que l'havia acusat d'haver actuat en aquest sentit. Tots dos han defensat les seves posicions en una entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió.
El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, va assegurar fa uns mesos haver rebut pressions per part de l'actual vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, perquè votés a favor de la seva candidatura en les eleccions a la presidència de l'entitat celebrades el passat mes de febrer. Van ser unes eleccions carregades de polèmica i amb enfrontaments constants entre les tres candidatures. Bonet nega de forma rotunda les acusacions de Joan Agustí en una entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió.
Me sap molt de greu que digui coses que crec que són totalment falses. Sí, en cap moment jo he pressionat en Joan Agustí. En cap moment. I si volem, un dia fem un cara a cara i podem comprovar quants missatges li he escrit jo o quants missatges ha rebut ell. Per exemple, del senyor Jesús Pont de Cal Sastre, que ha passat missatges a tots els clubs de la Garrotxa perquè votin, diguin, falsetats d'en Jordi Bonet, però falsetats totals.
A banda d'aquesta qüestió, Joan Agustí i Jordi Bonet també discrepen sobre la manera de defensar les llicències dels jugadors. En aquest sentit, la Unió Esportiva Olot ha estat demanant insistentment a la Federació Catalana de Futbol un tracte més just a les 175.000 llicències dels jugadors que hi ha actualment a Catalunya i que vetlli per garantir millor els drets audiovisuals dels professionals del futbol català. El seu president, Joan Agustí, manté que calen canvis per una qüestió de justícia.
Per tant, no pot ser que 200.000 llicències tinguin una sola porta en el futbol professional i 8.000 llicències tinguin la mateixa porta. Per tant, quan el president de la Federació Espanyola de Futbol, que hi vaig parlar-hi en una reunió que hi va haver-hi, em vaig aixecar i li vaig dir si li semblava lògic, just i eficient, em va dir, hombre, cuando lo de justo, quizá tienes razón, ¿no? Però l'organització territorial del futbol espanyol és intocable.
Per la seva banda, el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, no entén que un club es posicioni tan clarament en contra d'una candidatura i apunta que és un error molt gran valorar la feina de la federació en funció de si hi ha un o dos grups catalans a tercera federació.
També trobo molt per mi que un club, com a club i com un club tan important a la Garrotxa, es posicioni tant a favor d'un representant. Si nosaltres seríem els primers interessats en tenir dos grups de tercera divisió, però la Real Federació Espanyola de Futbol, amb el senyor Joan Soteres i el senyor Isern, com defensava el senyor Joan Agustí, els hem dit 50 vegades que no serà així.
El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, assegura que continuaran insistint per defensar les llicències dels jugadors catalans i que no abaixaran els braços, malgrat la constant negativa de la Federació Catalana de Futbol.
I tant, i tant. Només faltaria que perquè em diguin que no tingui que baixar els braços. Només faltaria. És un problema de si em demostren que és just o és injust. Serem tan amics com vulguis amb en Jordi o amb en Joan, però si tinc que votar amb algú, votaré amb algú que estigui disposat a lluitar coses que nosaltres creiem.
Les entrevistes completes a la banqueta d'Olot Televisió, el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, i el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, es poden recuperar al canal de YouTube de la Televisió de la Garrotxa.
Seguim parlant de futbol territorial, en aquest cas de l'actualitat dels equips de casa nostra, perquè el Penya Esportiva Montagut i el Club Poliesportiu Sant Joanenc acomiaden l'any 2023 com els millors garrotxins, tant a quarta catalana com també a tercera, respectivament. Per la seva banda, el Bos de Tosca acaba l'any cinquè, primera catalana, i amb molt bones sensacions. El Sant Jaume Olot B, per la seva banda, es consolida a la zona mitja de la taula a segona catalana.
El futbol territorial s'ha acomiadat d'aquest any 2023 amb els equips garrotxins com a clars destacats a les classificacions. El Montagut ha acabat com el millor conjunt de la comarca a només un punt del líder de quarta catalana, el Serinyà. Una de les claus segurament ha sigut la solidesa defensiva, amb només 11 gols encaixats en 12 jornades. La resta de garrotxins no volen passar desapercebuts. Si la Lliga s'acabés avui mateix, la Canya, la Vall d'en Bas i el Sant Pere Martí també disputarien el play-off d'ascens. Per la seva banda, el Sant Joanenc està disposat a lluitar pel seu segon ascens consecutiu. Els de Sant Joan les Fonts, amb Àlex Gutiérrez com a clara referència golejadora amb 9 dianes, acomiaden l'any segons a la classificació de tercera catalana a només un punt de l'Abadesenc, que encapçala la taula. El Garrotxa, amb només un puntet menys, i el Sant Privat d'en Bas, amb 3 punts per sota, també lluitaran per estar dalt. Després d'un inici complicat, qui s'ha consolidat a la zona mitjana segona catalana és el filial de la Unió Esportiva Olot. Un Sant Jaume Olot B plegat de joves futbolistes ha aconseguit remuntar el mal començament de Lliga i s'ha situat a la 11a posició, això sí, més a prop del descens que de les posicions capdavanteres. I a primera catalana, l'únic representant garrotxí, el Bos de Tosca, d'Àlex Ferrés i Frank Dorca, ha acabat l'any cinquè i amb 8 punts sumats dels últims 12 possibles. Les sensacions són molt bones, sobretot en l'efectivitat de cara a porteria. Els grocs són els tercers més golejadors de la categoria. El Bos de Tosca es desplaçarà a Mataró el pròxim 14 de gener, justament al cap de setmana, que la pilota tornarà a rodar en el futbol territorial.
Doncs en futbol territorial tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 27 de desembre de 2023 desitjant des de Ràdio Olot que hàgiu passat un molts bons dies de festes de Nadal i que torneu a la normalitat durant aquests dies abans de cap d'any al costat de l'antena de la millor informació de casa nostra aquí a Ràdio Olot. Seguim connectats a través del portal web garrotxadigital.cat i a partir de les 3 amb més informació aquí a l'antena del 98.1 FM. Que acabin de passar un molt bon dimecres. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.